Al matí de Ràdio Sabadell.
Jo sóc aquella noia que havia cantat els joves que avui tenen el cap tot platejat. Jo sóc la Marieta que anava amb el soldat, de qui em cantaven cobles les dones del veïnat. La més mortificanta cançó que em varen fer va ser la que tothom sentia pel carrer.
La Marieta de l'Ull Viu, aquest couplet popular, ha donat títol també a un llibre vitalista i totalment inspirador que afirmen dues Maries, que ens faran descobrir si en aquesta història també surten soldats, fonts del gat i crítiques. Comencem amb la Maria Xinxó. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia, Raquel. Què tal, com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir aquest llibre. Explica'ns com arribes a saber d'aquesta protagonista, d'aquesta història, com la vas conèixer.
Doncs jo a la Maria Petit la conec a través de la meva feina, no? A través de fer de periodista, al programa Islàndia RAC1, ens van parlar del seu cas i l'Alberto me'n va dir, escolta, localitza-la a veure aviam què tal, què hi ha allà al darrere. I això t'estic parlant doncs, de la primera temporada d'Islàndia, va ser una de les primeres grans entrevistes que vam fer al programa. I ja de seguida, al parlar amb ella per telèfon, ja vaig veure que era un filon, que era increïble. I llavors han passat els anys, amb ella no hem perdut mai el contacte, i pel confinament, l'any passat, un dia vaig rebre una trucada que era de la Maria Petit i em deia, escolta'm, a mi fa molts anys que m'han proposat escriure un llibre sobre tot el que m'ha passat, perquè doncs, ella va tenir un accident de moto amb 17 anys i es va quedar cega, i sempre deia que no, perquè a ella sempre li agrada portar la contrària. Diu, ara ja fa dies que això no m'ho proposen, per tant, ara jo sí que el vull fer. I a més farà 10 anys de l'accident, per tant era perfecte per fer-ho en aquest moment, i em va dir si li podia donar un cop de mà, i doncs escolta'm, i tant, un cop de mà i dos i els que facin falta. I aquí estem amb aquest fill que tenim amb la Maria Petit.
Boníssim, o sigui que ella et va venir a buscar, eh?
Sí, perquè la veritat és que amb ella hem tingut sempre molt, molt bon rotllo, molt bona sintonia, ens entenem molt bé, tenim una manera de parlar molt, molt semblant, no? I va dir, ostres, jo a l'hora d'escriure no me'n surto, necessito algú que ho pugui fer, i va pensar que era la persona adequada per això, perquè teníem aquesta sintonia, que si no, això hauria sigut impossible també que pogués plasmar-se en un llibre o en qualsevol altre projecte.
Jo crec que teniu aquesta sintonia i també aquesta alegria de viure, aquesta vitalitat, no? Aquestes ganes de viure.
Exacte. Amb això jo crec que ho compartim totes dues, però jo estic anys llum de la Maria Petit. O sigui, el cas de la Maria Petit és extrem, o sigui, té una vitalitat increïble, i en el llibre es demostra tot això, no? I es demostra també la Maria Petit abans de l'accident, no? Abans dels 17 anys. És curiós perquè ella va tenir una adolescència molt precoç, o sigui, amb 12, 13 anys estava fent coses que jo vaig tenir una adolescència molt tardana. Jo crec que la vam viure a la vegada, ens portem 10 anys, però com que ella es va avançar i jo em vaig retardar moltíssim, crec que devíem viure l'adolescència en el mateix moment, perquè és la bomba, o sigui, la de coses que ha fet aquesta tia i la de coses que feia abans, veient-hi, la de coses que fa ara sense veure-hi, és brillant.
Doncs vinga, afegim a la conversa Maria Petit. Bon dia, Maria.
Hola, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir la teva història, de desgranar fil per randa d'aquest llibre que ens ha arribat avui, aquesta història, la teva història. Explica'ns, perquè fa una dècada ara ens explicava, no? La Xinxó vas perdre la vista en un accident de moto.
Sí, bé, aquest llibre el que fa és explicar aquesta part de la història, no? La de l'última dècada, que al final, tal com va estar entenent la Maria, la història és molt llarga, al final són 28 anys, però sí que s'entra molt en aquests últims 10 anys, no? Des d'aquest accident, que va ser un accident molt traumàtic, on vaig perdre la vista, vaig perdre també el sentit de l'olfacte i una part de la cara que em van haver de reconstruir. I com bé podeu imaginar, la vida et canvia radicalment.
M'imagino. I a més hem llegit que quan vas tenir l'accident et preocupaven sobretot tres coses, no?, que veies impossibles. Quines eren?
Mira, aquestes tres coses era, primerament, no podré fer la selectivitat, que bé, no era un estudiant brillant, però sí que és cert que la tenia pendent per fer-la al setembre. Uh-huh. I era com podré escriure, com podré llegir, no?, per estudiar, si sóc cega. Jo no sabia res de la gent cega, mai havia conegut cap persona amb discapacitat visual i realment no sabia ni si llegien ni què feien, no? Realment aquí hi ha un problema amb l'educació que no ens fa no estar al corrent de tot això. La segona era no tornar a sortir de festa. Sortir de festa era el meu esport preferit. Ara que soc esportista, doncs en aquell moment era l'esport número 1, que segur que m'haguessin seleccionat per les Olimpiades. I l'última era no tindre nòvio mai més. És a dir, qui voldrà estar amb una noia cega, no? També el mateix prejudici com abans. Una persona cega llegeix, escriu, no tenia ni idea. Doncs igual seria això, no? Qui voldrà estar amb una persona cega, amb una noia que no hi veu? Aquestes van ser les meves tres pors principals.
M'imagino. I escolta, va ser així o algunes les vas tirar endavant?
Bé, no havia passat un any que m'havia tret la selectivitat, tenia parella i tornava a sortir els dijous, divendres, dissabtes i si podia els diumenges.
Quina crac.
Les pors ja sabem tots que ens porten a imaginar-nos les coses de manera molt extrema i un cop les vius les relativitzes molt més.
Evidentment, però m'imagino que, clar, quan et quedes cega, no, et venen molts dubtes, no, com explicaves, pel desconeixement, i suposo que fa por doncs, a tenir una dependència, no, sobretot.
Sí, la dependència jo crec que és una mica el pitjor de tot. El més important a les persones, bueno, puc concloure-ho, és la meva opinió personal, després de tots aquests anys és l'autonomia. I quan perds l'autonomia, que ja normalment la perds als 80, als 90, la vas perdent una mica i no tothom, quan la perds de manera precoç, en aquest cas amb 17 anys, és duríssim, és molt dur.
I escolta, però vas decidir demanar també doncs, ajuda, no?, amb un gos guia. Explica'ns com és el Tavish, no?, i una mica la vostra relació.
Mira, ara mateix li estic acariciant les orelles, que tinc aquí al costat i em fa molta gràcia. Doncs bé, sí, al cap de 4 anys, després, bueno, vaig tenir un punt d'inflexió molt gran, el que dèiem això, no?, del fet de donar-me compte que no tenia aquesta autonomia que tant volia. De fet, jo amb 11 anys anava a Barcelona sola, jo soc de Vilassar de Mar, i agafava el tren, anava a Barcelona, quedava amb gent... És a dir,
amb 11 anys? Perdona.
Amb 11 anys ja era superindependent.
Escolta, que la meva filla té 10 anys i no la deixo anar ni a l'escola, eh? Sola, o sigui, ja ho ha dit. I clar, m'imagino...
Estava de casa, eh? No deia sí, sí. Els pares, per suposat. És a dir, vés controlant la teva filla, no fos cas.
Que no et surti una Maria petita en potència, bueno, eh?
Escolta, o que em surti, eh? Si té aquesta vitalitat, aquesta força i aquesta capacitat de superar-se...
A la meva adolescència també podria haver sigut un llibre, perquè sempre que anava a Barcelona i tornava, sempre passava algú al tren que es retrasava i no podia arribar a l'hora que m'havia dit la meva mare. A les 8:30 i arribava mitja hora, una hora tard, sempre passava alguna cosa, mi mare m'acaba descobrint. És a dir, que aquí també tenia anècdotes, com el llibre, no? El d'ara, que tinc anècdotes de persones realment molt gafe, i també m'havia passat una mica sempre, no? Bé, tornem al Tavish. Després de veure que sí que aquests 4 primers anys els vaig viure sense parar de fer coses, no? Va ser com una mica al principi del confinament, recordeu que tothom feia... Puc fer pastissos a casa, puc cuinar, puc fer esport, i tothom buscava què puc fer a les 4 parets de casa meva. Doncs no parava, i no vaig procurar per la meva autonomia, bàsicament és la base, no? Al final és pues, reconstituir la teva autonomia en mesura del que es pugui. Quan me n'adono i tinc aquest punt d'inflexió, decideixo anar a buscar el gos guia. Ho tenia molt clar, volia un gos guia. El tema és que per tenir un gos guia has de saber anar amb bastó, i jo fins al moment no havia agafat el bastó. Doncs vaig haver d'agafar el bastó, de fer un curs d'orientació. Després d'aquest curs i de 3 informes més, me'n vaig anar a Michigan, als Estats Units, i vaig anar a buscar el que jo pensava que seria la meva gosseta, labradora, de color negre i femella. I bueno, ja t'he dit abans que la imaginació no té límits, perquè vaig tenir el gos més gran de l'escola, un Golden Retriever, i de color beix.
I preciós, que el veiem a la portada i és preciós. És protagonista amb tu. Perquè, clar... Hem de dir, Maria, que el teu gos doncs, t'ajuda, no?, a evitar obstacles, però ell no et porta on tu vols.
Sí.
Això ho has de decidir tu, no? Per això suposo que vas haver de fer doncs, tota aquesta formació que expliques.
Exacte. jo també era la primera que em pensava que li deia al gos, ei, porta'm a l'estació, i em portaria, vull dir, tornar a aquest desconeixement, no?, de que feia aquest tipus de màgia, i no, certament, això també ho explica en el llibre, com funciona una mica el gos guia, no mm-hmm. funciona així. La persona que porta el gos guia sempre ha de saber per on va, i si no ho sap, òbviament que ha de preguntar, perquè el gos però, o sigui, no té ni cap Google Maps incorporat, ni si n'ensenyes una pinya va a la fruiteria, no funciona així. Sempre l'usuari o l'usuari ha de saber per on va i guiar el gos perquè t'eviti els obstacles, bàsicament.
Evidentment. I escolta, Maria, creus que la societat està pensada per les persones que tenen una discapacitat?
No, rotundament no. No, per res del món. És a dir, al final, quan tens una discapacitat, bàsicament està creada també per la societat, perquè si visquessis en un món accessible, un món fet per tothom, jo podria viure amb tota tranquil·litat, no? Vull dir, si fossin els carrers accessibles amb les senyals acústiques i funcionessin, uh-huh. hi haguessin o dispositius o aparells, que és cert que tot cada cop avança més, però queda molta, molta, molta feina, em podria moure amb molta tranquil·litat i fer la majoria de coses amb tota tranquil·litat, no? Si totes les aplicacions fossin accessibles, les pàgines web, etc. El tema és que les persones amb discapacitat, en aquest cas visual, som un col·lectiu minoritari i doncs no interessa, no? Uh-huh. Procurar per nosaltres. Però bé, no en majúscules, no s'ha preparat.
Perquè explica'ns, per exemple, doncs, algun dels obstacles, no?, que et pots trobar en el teu dia a dia i que la gent potser ni és conscient.
Bé, de les primeres coses que he explicat molts cops va ser el meu primer cafè amb llet. Obres la nevera, mires, en el meu cas toco, però parlo de mirar, perquè al final és mirar amb les mans, però és mirar, tot el tetrabric, i el meu primer cafè amb llet va ser cafè amb caldo de pollastre, clar. Com diferències un tetrabric, no? Al final, començar per una cosa tan bàsica com aquesta, no?
Totalment.
Aquest és un punt on vaig dir, ostres, fins als 17 anys m'he fet un cafè amb llet com la cosa més normal, més típica del món, i ara sembla que no tingui ni aquest dret.
Imagina't, clar, és que són petits gestos, no?, tan senzills, tan quotidians, tan fàcils, i que en canvi, evidentment, quan et canvia la vida d'aquesta manera, no?, teniu altres capacitats, però tot és un aprenentatge. Suposo que el llibre també, per això li vas demanar, no?, a la Xinxó de fer, doncs, d'explicar la teva història per visibilitzar tots aquests temes.
Sí, és important visibilitzar tot el que té a veure amb la diversitat. Al final, si volem conèixer la diversitat, i ara que és una paraula que està tan de moda, hem de saber, no?, com viuen les altres persones, tant amb discapacitat com sense, vull dir, moltes maneres de viure, i crec que és molt important conèixer-les, i les persones que tinguin una mica de curiositat, crec que és molt interessant, no?, conèixer també aquesta part. Mm-hmm. També és una manera de ser, bueno, que sigui alguna cosa més representativa, no? Al final, les persones amb discapacitat sembla que o estiguin tancades sense sortir, sense fer res, o que hagin de ser els superherois o les superheroïnes. Clar, tu mires el meu Instagram, per exemple, no?, i veus les fotografies de viatges, de coses, i dius, uau, la Maria és la superheroïna, ho fa tot perfecte, és tal qual. I quan llegeix el llibre te n'adones que no, que al final soc, pues, una persona com qualsevol altra, amb pensaments, uh-huh. amb maneres d'espavilar-me, també, evidentment, molt de suport, com tenim tothom, no?, a la vida de les persones que m'envolten. I crec que amb aquest llibre aprèn a ser una mica més com realista i representatiu, no?, de molts cops uh-huh. aquesta idealització de uau, té superpoders. No tinc superpoders.
No, evidentment, per això m'agrada, perquè expliqueu els clars i obscurs, i al final també, Maria, a Instagram tots pengem, doncs, el més bonic, no?, el més ideal de la nostra vida. Xinxó, explica'ns com vau començar, doncs, això, a escriure el llibre. No sé si ho heu fet, doncs, a quatre mans, com et vas a plantejar l'estructura i tot?
Clar, el tema és que vam començar que estàvem encara confinats totalment, per tant no hi havia la possibilitat de trobar-nos, i el que fèiem moltes vegades era, bueno, primer el que vam fer també era, a veure, què pot sortir en el llibre, no? Uh-huh. Expliquem històries, anècdotes que t'hagin passat, coses que creguis que vulguin sortir, i amb tot això, llavors era, va, doncs centrem-nos en això, explica'm aquest tema, o aquesta història, o aquesta aventura, i a partir d'aquí ella m'enviava, doncs, o una nota de veu, que podia ser des de 4 minuts fins a no sé quan, i llavors jo transcrivia, i a partir d'aquí és quan m'organitzava. Llavors, quan vam tenir la sort ja de poder-nos veure, sempre quedàvem, jo portava, bueno, gravava totes les converses, i també feina i feinada de transcripció, sobretot per tenir clar totes les coses, com ho explicava ella, com de la manera...
perquè clar, el llibre està escrit en primera persona. És a dir, l'escric, però em poso parlant com si fos la Maria Petit. Per tant, m'havia d'empaltar molt de com parla ella, de les seves expressions, de com m'ho explica, perquè després el llibre sembli que és ella, vull dir, que és el que és, no? Vull dir que aquesta és la gràcia. I sempre que hem pogut, doncs això, ho hem acompanyat de grans àpats, d'anar a la platja a prendre el sol, d'estar doncs, a la seva terrasseta amb el Tavish, fins i tot hem anat a compres, o sigui que hem aprofitat al màxim tot el que hem pogut i ens posàvem al dia i jo treia informació doncs això, mentre anàvem, per exemple, a comprar.
O sigui, m'imagino, Xinxó, que per tu ha estat com un regal, no?, a compartir-nos aquesta història i, Maria, per tu ha estat una catarsi també, no?
Bueno, per mi ha estat un super regal tot aquest tema, treballar amb la Maria. Al final, abans sentia la Maria, no?, dient que vol tenir la meva energia, que no arriba la meva energia, i, bueno, clar, sempre passa quan ens veiem a nosaltres i veiem els altres, a mi em passa una mica al revés, no?, que per mi la Maria pues, és un model a seguir, no?, pues, m'omple de bona energia, de ganes de continuar endavant, de seguir. M'ho he passat molt bé, que al final estic molt contenta que hagi sortit el llibre i és un projecte fabulós, o sigui, el resultat final és fantàstic. De fet, ara que parlàvem això en primera persona, molta gent que em coneix, o tota la gent que em coneix que se l'ha llegit, em diu, Maria, és que el llegeixo, i et sento parlar, és a dir, ets tu al 100%. Això m'ho ha dit moltíssima gent.
Això és molt important, clar, ho heu aconseguit.
Sí, hombre, sí, i tant, ho ha aconseguit totalment.
Ho hem.
I al final és això, el resultat és molt bonic, però també el procés d'anar-ho creant, d'això, jo aquest estiu estava a Tamariu, va venir la Maria, ha conegut els meus amics, les meves amigues, doncs una mica tot el procés per crear això ha sigut, ho he disfrutat moltíssim i crec que també és el que compta, no?, i el que ens queda ara. Que ara hem d'anar a la presentació aquí, i quan has treballat i treballes amb algú, doncs amb qui t'entens i que t'encanta la seva energia, doncs és fantàstic.
I escolta, explica'ns una mica també de la teva vida i del que el lector descobrirà, no?, en aquest llibre, perquè has viatjat moltíssim en els darrers anys, no? Suposo que també demostres que quedar-se cega significa doncs, continuar amb la vida i que això no impedeix tampoc fer bogeries.
I tant. És divertit perquè hi ha aquest contrast, no?, amb la meva adolescència de fins als 17 anys, per dir-ho d'alguna manera, o preadolescència, no sé com ho vulguem dir. I al final, bueno, les nostres curiositats estaven més centrades en la festa i el sortir de festa i el no parar i el no sé què, i ara doncs, els he enfocat per una altra banda, no?, com és els esports, com és viatjar, i sí que és cert, he viatjat molt, i clar, quan viatges tens 40.000 anècdotes i quan viatges sense veure, doncs en tens 50.000. I és un bon moment, no?, quan explico pues, això, que m'anava a les Canàries i estava un avió a Londres, o què em va passar quan em vaig anar a l'Índia, o a Indonèsia, que era l'època dels terratrèmols, quan vaig anar a San Diego, quan vaig estar amb una família a Califòrnia, que de fet avui ja estava movent per a veure quan torno a marxar cap allà, no amb la mateixa família. I una mica això, no?, explico molt a nivell de les aventures, els viatges. Per mi viatjar m'aporta moltíssim. Molta gent em pregunta, i per què viatges si no pots anar al Taj Mahal? Jo penso, i tu per què viatges? Aterrissa des de les imatges del Google de manera super nítida, no? Al final, per mi viatjar, com per molta altra gent que hi veu, és una altra cosa, és canviar de clima, de cultura, conèixer gent nova.
Dolors, de sabors, no?, de mil coses,
exacte,
clar.
La gastronomia ja, la Maria ha deixat clar que m'agrada molt els àpats i els bons àpats, és a dir, que són moltes coses de les que disfruto. I és una cosa que m'agrada molt i que he estat posant en pràctica tots aquests anys. De fet, el primer any ja me'n vaig anar a Toronto, vull dir, el 2011, ja me'n vaig anar cap a Toronto, així que imagino.
I de fet, fas atletisme, fas xerrades també, no?, empreses sobre la teva experiència per tot l'estat?
Sí, bé, l'atletisme vaig ser atleta, vaig anar a uns europeus. El tema és que això va ser l'època on vaig donar compte que, molt bé, estava corrent 100 metres en 14 segons i poc i no sabia sortir sola de casa. És a dir, aquí vaig parar una mica. Sí que més alpinisme, he estat a la Pica d'Estat, he estat a la Neto. Ara sí que en el projecte del 105 de Catalunya, que vaig fent, bueno, una mica adaptant-me a les condicions, no? Ara que la mobilitat és més aviat pel nostre país, pel nostre territori, faig més muntanya per aquí, però bé, d'esport faig una mica de tot. Realment faig una mica de tot. I respecte al que dius de la xerrada de les conferències, això més a nivell Espanya, És cert que amb moltes empreses una mica em promovent aquest missatge de la integració laboral de les persones amb discapacitat. Treballo en Fundació Adeco i som 5 ambaixadors amb discapacitat, des del Pablo Pineda, que molta gent el coneix, que és la primera persona amb síndrome de Down que va tenir una carrera i que ha sigut professor, la de Cire Vila, que també és atleta, tal. I, bueno, promoc aquest missatge, no?, una mica de donar aquest missatge que cadascú es mereix una oportunitat, cadascú té un talent, independentment que li falti un braç, una cama, dos ulls, o tingui un cromosoma a més.
A més, has fet de model, també.
Podríem dir que sí. Suposo.
I, escolta, suposo que t'agrada provar moltes coses noves, no?, també pel que expliques.
Sí, sempre, sempre, sempre. És a dir, a mi l'anar-me renovant, el fer coses abans parlàvem també la paraula diversitat, no?, pues tot el més divers possible, amb gent diversa, m'encanta. Realment, bueno, crec que la vida està per això, no?, justament per anar-se movent, anar-se reciclant, i sempre m'ha agradat, des de ben petita, m'ha agradat conèixer gent nova, ara aquest grup d'amigues, ara aquest, ara tal, ara qual, després moure'm per aquí, moure'm per allà. Sempre m'ha agradat, amb mesura del que he pogut, moure'm d'ambients de casa, i és el que faig sempre que puc.
I escolta, és veritat allò que es diu, que no veure-hi s'afina en altres sentits, com l'olfacte, el tacte?
Bé, en el meu cas tampoc tinc olfacte, és a dir, que jo visc amb 3 sentits, perquè amb l'accident, al trencar-me, em vaig trencar el nas i vaig perdre l'olfacte també. Però bé, jo no sé si és que s'afina o que realment discerneixes millor, no? Vull dir, al final, tu no, quan no estàs atent a la vista, que la vista ens interessa moltíssim, el 80% dels nostres estímuls, estàs molt més atent a, per exemple, al que sents, no? Jo ara estic parlant amb tu, estic sentint un ocell, sento el tabis mig respirar, puc sentir si hi ha un soroll a casa, però bàsicament perquè no m'estan entretenint. No m'estan entretenint tot el que tinc davant, que segurament em quedaria mirant la roba que tinc per aquí o un edifici o qualsevol cosa que pogués veure des de casa meva, no?, al final. I doncs jo crec que és que estic més atenta. Vull dir que no, estic més atenta perquè no tinc més remei, al final.
Clar, has de ser més conscient, no?, de tot.
Sí, exacte.
Xinxó, i a més a més hem de dir que aquest llibre conté dosis d'humor, eh? O sigui que això ja és la bomba.
Sí, perquè bueno, ja la sentiu, la Maria, jo crec que una de les coses també que l'ha salvat i que l'ha ajudat és l'humor negre, i jo crec que només amb el títol, és a dir, el llibre d'una noia que no hi veu es diu Marieta de l'Ull Viu. Doncs jo crec que ja és una declaració d'intencions total, no? Que de fet, per la versió en castellà ens va costar, perquè clar, no podíem posar Mariquita de l'Ojo Vivo perquè no, diguem que no té el mateix significat i no és una expressió que es faci servir. Dèiem, ostres, hem de buscar un títol en castellà que també tingui aquest gambarrisme, no?, aquest humor negre, i vam posar Si no lo veo, no lo creo, perquè també és una d'aquestes expressions que es fan servir moltíssim, no?, i és aquest jugar amb el sentit precisament que més li falta a la Maria, i que és tota la història, doncs juguem-hi també, no?, posem-hi humor, perquè sense humor ja pots plegar, vull dir, això, hi vegis o no hi vegis. Sí, sense humor no hi ha res.
Exacte. I expliqueu-nos a les presentacions com van. Vindreu a la nostra ciutat? Vindreu a Sabadell, Maria?
Esperem venir a Sabadell. Sí, sí, estamos trabajando en ello, que dirien. Llavors, a la que tinguem data, bombardejarem i ho explicarem per terra, mar i aire, perquè... Bueno, jo personalment, òbviament, tinc moltes ganes de venir a Sabadell, perquè és el meu poble, és casa meva, i clar, em fa molta il·lusió poder venir. Per tant, espero que s'acabi concretant i poder portar... No sé si has estat mai, Maria Petita, a Sabadell, tu.
A Sabadell, i tant, sí, tinc molts records i moltes coses.
Ah, coi, però sí, és veritat, si tens un dels teus amics és de Sabadell, és veritat, és veritat.
Sí, un dels meus amics és de Sabadell, en Sergi, que també surt al llibre, justament.
Sí, sí, sí,
i jo recordo un moment de joveneta, que també, de fet, l'anava a veure ell, que hi havia aquests, que ara estan els cignes aquests que hi havia, els ànecs aquests blancs.
Sí, sí, al Parc Catalunya. Sí, sí, sí.
Pues aquest és el meu record, que anava a fer jo amb la meva samarreta de leopardo tota tallada, anava allà on estaven els ànecs blancs.
Doncs escolta, quan heu de venir a la nostra ciutat, aviseu-nos, eh?
Que, I tant, moltes
gràcies. Que quedarem. Escolteu, una abraçada molt gran. I a tots vosaltres us recordem doncs, que aquest llibre, Marieta de l'Ull Viu, ha estat doncs, publicat per l'editorial Univers. Que vagi molt bé, molt bon dia a totes dues.
Moltes gràcies.
Cuideu-vos.
Adéu. Adéu.